¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
De ben segur que us preguntareu què hi pinta en un programa de muntanya doncs aquesta escena mítica de Gladiator i aquesta banda sonora mundialment coneguda i que va guanyar l'Oscar a la millor música, a més de molts altres. Ja fa més de dues dècades, va ser al voltant de l'any 2001. Doncs en principi la resposta a aquestes preguntes la té el nostre amic Marc Cornet. Benvingut al Fem Muntanya.
Què tal, Xavi? Com esteu? De fet, escoltant aquesta música és difícil, no motivar-se i sentir-se com un Russell Crowe, encara que només sigui per uns moments. Et reconec que aquesta banda sonora, aquesta que estem escoltant, la de Gladiator, forma part de les meves cançons imprescindibles quan correm una cursa d'ultradistància. No? Aquella playlist, aquesta hi és sí o sí, perquè en moments de màxima debilitat, doncs crec que ens ajuda, en el meu cas almenys és així, a donar un punt de motivació extra. Però bé, més enllà d'això, em demanaves per què avui hem començat l'entrega 34 ja del Muntanya de Llibres amb aquest argument, no?
Doncs sí, tinc molts dubtes i si et sembla, com que a mi també la banda sonora de Gladiator em posa la pell d'au, piel de gallina, que dirien, si et sembla, aquests minuts l'ambientarem amb la música de Gladiator. Anem posant algunes de músiques diferents, algunes peces diferents de la pel·lícula. Però va, tinc dubtes de per què estem escoltant Gladiator, per què hem escoltat aquest tall de la pel·li.
Mira, et trec de la motxilla un llibre diferent. Avui ja perquè es tracta d'una obra irreverent, com el seu autor mateix. Avui us proposo el llibre Príncipes y Esclavos, una història social i cultural del deporte, en aquest cas de l'escriptor Marcos Pereda i editada per Ariel. És el vuitè llibre que publica Pereda, Marcos Pereda, en aquest cas de ben segur el més arrelat a la seva forma de ser i també a la seva formació com a historiador.
Un títol que s'acosta més a un tractat d'història que a un llibre d'esports.
Podríem dir que sí, perquè ves per on, Xavi, tampoc vas del tot desencaminat. Com us deia fa uns instants, es tracta d'un llibre poc usual. De fet, el món de l'esport amaga moltes històries, algunes de les quals, algunes d'aquestes històries, o moltes, fins i tot podríem dir, van més enllà dels terrenys de joc, de la pilota o de la cistella. I és que el món de l'esport no és, mai ho ha estat, de fet, simplement minut i resultat. Qui us digui que l'esport i la política no tenen res a veure i que no cal barrejar una cosa amb l'altra, jo crec que és que no ha entès de què va la cosa, no ha entès res de res. A més, està faltant també una de les veritats més inalienables del món de l'esport, i és que els esports i els esportistes han sigut sempre palanca de canvis socials, espai per a reivindicacions polítiques o, com hem vist més recentment, un mirall inclusiu i no exclusiu.
Per tant, entenc, Marc, que Príncipes y Esclavos va molt més enllà dels resultats esportius i de les competicions, no?
Totalment, perquè els amants de l'esport hi trobaran històries curioses que els faran riure, d'altres que els faran indignar-se i d'altres també que, doncs, per exemple, les lluites de gladiadors els transportaran a alguns moments mítics del cinema o fins i tot d'algunes sèries recents d'èxit. Perquè només et diré dos noms, el narcotraficant colombià Pablo Escobar i el mític porter del Real Saragossa Andoni Cedrún. Són només aquests dos noms, dos noms que potser no esperaríeu trobar en un llibre sobre la història de l'esport. Doncs bé, a Príncipes y Esclavos, Marcos Pereda els fa aparèixer a tots dos, a Cedrún i també a Pablo Escobar. Amb aquest exemple, doncs ja podem entreveure per on van els trets, i perdoneu la broma en aquest cas, que això no és cap lluita entre criminals i càrtels de drogues, però tot i que les drogues, per cert, i del seu ús en l'esport, també tenen cabuda en aquest llibre.
Drogues que han estat actualitat en aquestes darreres setmanes amb el suposat positiu d'Undermoon. Molt interessant el que estàs explicant, Marc. De fet, si alguna cosa caracteritza el Marcos Pereda en els seus escrits a Jotdown o en els seus llibres i cròniques sobre ciclisme, és un estil mordaç, àgil, satíric i sempre dinàmic, que atrapen i sobretot de quina manera, als lectors.
De fet, penso personalment, Xavi, que Príncipes y Esclavos, una història social i cultural del deporte, és el llibre segurament més gamberro de Pereda, i que se mantengui aquesta paraula en el bon sentit i com un elogi, això de gamberro, no pas com una crítica. De formació és historiador, però el Marcos en aquest cas ens fa un repàs del món de l'esport des de l'època dels grecs i dels romans, d'aquí també l'inici de la secció amb la cançó de Gladiator, i queda clar que l'esport sempre ha format part de la societat, com l'esport també sempre ha estat d'una manera o d'una altra lligat i vinculat a la política i a la societat de la que empenja i que en forma part, no? En moltes ocasions, per exemple, s'ha utilitzat l'esport com a aparell propagandístic, i si no que li diguéssim, per exemple, Jesse Owens en els Jocs Olímpics de Berlín d'any 1936, o només cal que mirem també com el dictador feixista Benito Mussolini va intentar utilitzar la figura del ciclista Gino Bartali, que va passar a la història com a quelcom que en definitiva no era per l'aparell polític, en aquest cas feixista, de Mussolini. Però precisament la història més recent s'ha encarregat, en aquest cas, en el cas de Gino Bartali, de fer-lo pujar a l'altar humà social i solidari que es mereix la seva figura com a ciclista i també sobretot com a persona. Només us faig un petit spoiler d'una de les històries que explica Pereda, aquesta de Bartali, que va ajudar a salvar la vida de més de 800 jueus, repeteixo, va ajudar a salvar la vida de més de 800 jueus de l'Holocaust nazi.
Una història que caldria escampar als quatre vents per tal que la història reconegui el paper d'aquest magnífic ciclista guanyador de 3 giros, 2 tours de França i 4 Milan-San Remos o 3 giros de Llombardia, per posar només alguns exemples.
Xavi, com es nota, que aquí al Muntanya de Llibres ens agrada molt el ciclisme també, banda de les curses de muntanya, De fet, ja fa alguns programes, segur que ho recordareu, també vam parlar d'una altra obra mestra de Marcos Pereda, relacionada en aquest cas únicament amb el món del ciclisme, Arriba a Itàlia.
Sí.
Tornant però al llibre d'avui, tal com dèiem abans, l'esport ha esdevingut moltes vegades un instrument cultural i sense cap mena de dubte també el major generador de mites que tenim a la societat moderna. També a les antigues, per cert, també era així, perquè els esports són els nostres ídols i els esportistes els nostres herois. Tal com comenta el propi autor, són els Aquiles i el Patroclo del segle XXI. Els i les esportistes són estampes on poder contemplar, interpretar i també entendre una societat i un temps concret, com per exemple el que a nosaltres ens toca viure avui en dia, però també el que s'ha viscut al llarg de la història.
Tot i aquesta referència històrica que sempre és present en el llibre, no és pas feixuc, no?, de llegir?
No gens, en realitat, perquè tal com et comentava també anteriorment, l'estil del Marcos, al qual tu també feia referència, doncs és àgil, ràpid. De fet, en aquest Príncipes y Esclavos podem consultar de tant en tant, no? Jo crec que és un llibre de consulta. I ho dic perquè la quantitat d'anècdotes i d'històries és tan gran que és inevitable, doncs, que se'ns obliden amb facilitat. Jo crec que és un llibre d'aquells, doncs, per intentar recordar, en lloc d'anar a Google, doncs intentar rellegir algun dels capítols, no? I trobem, per exemple, dones que han trencat barreres, la ciclista Alfonsina Estrada, us cridarà molt l'atenció la seva història amb el Giro d'Itàlia, o la més coneguda, ja ho sabem, ja n'hem parlat també aquí en anteriors programes, la de Katrin Switzer. L'esport, els homes i les dones que han trencat barreres salten per les pàgines d'aquesta obra, que estic segur que us farà passar una bona estona i també us ajudarà, per què no, a dibuixar un perfil més acurat, amb to d'humor fins i tot, del que ha suposat el món de l'esport des dels seus orígens, els grecs i els romans, fins també a l'actualitat, no? I sí, també tenen la seva part de protagonisme, en aquest cas, els golfos i els tramposos, perquè l'esport, ens agradi més o menys, no es pot escapar de les baixeses humanes, i en aquest cas podem dir que n'és una part intrínseca. Marcos Pereda diu que només amb el que és evident, el món de l'esport ja seria vell, en ve alta, bonic, però el que ell pretén fins i tot és anar més enllà d'això que seria vell i bonic.
Potser una de les pitjors coses que un lector pot dir sobre un llibre és que és de lectura fàcil, que es llegeix fàcil, però en aquest cas seria més un atribut més que, no? que una crítica.
Justament, perquè, i més en un llibre que sobretot dibuixa tota la història de l'esport amb exemples concrets, amb noms i cognoms, tal com et comentava també abans, l'estil del Marcos és sempre honest, clar, àgil, ràpid de llegir. Això, per tant, ho fa fàcil, no? Pereda no només explica anècdotes, sinó que, a més, també els posa al context de l'època. Jo crec que això és el que realment és important. El context necessari, en aquest cas, perquè entenguem com els tentacles de l'esport han fet avançar, potser més lentament del que hauria sigut necessari, del que ens hauria agradat, doncs, la societat que l'envolta, no? A tall d'exemple, us llegeixo un parell de frases de l'inici del llibre en què veureu el to també de l'autor i aquest context del qual estem parlant. Diu així: Los atletas y similares de la antigua Roma estaban forradísimos. El culmen fue Gayo Apuleyo, Diocles, que se dedicaba a las áurigas y llegó a embolsarse casi 36 millonzucos de sestercios. A ver, dejen que haga la cuenta. Casi 13.000 millones de euros. Sí, léanlo bien. Com podeu veure, abans de Messi, Michael Jordan, LeBron James o Tiger Woods, molt abans, molts anys abans, desenes d'anys abans, ja hi va haver esportistes que fins i tot tenien uns sous, uns salaris molt més elevats.
Marc, el que queda clar també que Marcos Pereda és un autor compromès que no s'amaga rere les anècdotes i que en el propi text també hi aboca una part important de la seva persona i del seu, sobretot, pensament.
Els que el coneixem també personalment sabem que la seva història personal, doncs, ell s'ha compromès repetidament amb diferents causes socials, a més també de mostrar-se preocupat per les injustícies del passat, no? La més clara de totes, queda també clar en el llibre, és el racisme. Príncipes i esclavos és més evident que mai, jo crec, perquè la veu del narrador i de l'autor és exactament la mateixa. Per tant, és indivisible una cosa de l'altra i això es nota especialment en els capítols en què la relació entre l'esport i la política és més que evident, no és només una pàtina, sinó que ho embolcalla tot, no? En com, per exemple, el naixement de certs clubs de futbol com el Bayer Leverkusen, el Wolfsburg o també el PSV Eindhoven, s'han de relacionar amb la voluntat dels empresaris més que per pròpia iniciativa que dels treballadors. I és que l'esport, ho sabem, és una gran forma de controlar i vehicular l'opinió de les masses. En aquest cas, era una forma de tenir controlats els treballadors, no? Una de les conclusions a què arriba també el propi Pereda és que potser si el món de l'esport ha canviat molt, podríem dir sí, i ha evolucionat algunes disciplines, també, però com a societat potser no ens hem transformat tant com ens podríem haver arribat a creure tenint en compte aquest mirall del món de l'esport, no?
Al llarg dels segles l'esport ha estat tou, no? I càstig, però també palanca dels canvis socials i la millor plataforma per alçar la veu. Per tant, des d'aquí us recomanem fervorosament la lectura d'aquest Príncipes i esclavos de Marcos Pereda, una història social i cultural del deport, eh?
Capítol a part, en aquest cas, mereixen, Xavi, al meu entendre, les reflexions de Pereda sobre la qüestió del racisme. Dèiem que és una persona molt preocupada per les injustícies socials i en aquest cas el racisme segurament seria la número 1. No? Massa present, potser, aquest racisme encara avui en dia en el món de l'esport. Abans d'acabar en aquest sentit, voldria també ressaltar dues frases del propi autor, del propi Marcos, en aquest sentit. La primera diu així perquè el deporte, que antaño ayudó a denunciar estos comportamientos, estem parlant del racisme, es hoy un altavoz para quienes aún no saben convivir. No puc estar més d'acord amb ell i també amb aquesta segona reflexió que diu així, obro cometes, el deporte también sirve como excusa para los que ni excusas tienen. Difícil dir més coses amb menys paraules.
Marc, secció llargueta, però com sempre interessant. Ens encanta, doncs, les teves recomanacions. Feia unes quantes setmanes que no en teníem cap i és un plaer poder-te escoltar aquí al Fem Muntanya. Una abraçada enorme i que vagi molt i molt bé la Marató de Barcelona.
Així ho farem, Per cert, gràcies a vosaltres, sempre és un plaer, Xavi. I una darrera frase, ja sabeu que m'agrada a vegades acabar la secció amb una reflexió. Sobretot va dirigida a aquells que diuen que no s'ha de barrejar l'esport i la política. El deporte ya es una nación, solo que no la que pensamos que iba a ser. Repeteixo, El deporte ya es una nación, solo la que no pensábamos que iba a ser. Perquè si el món de l'esport el desvestim de tot allò que no és estrictament esport, deixa de ser, encara que sembli una paradoxa, deixa de ser, repeteixo, esport.
Marc, mil gràcies. De nou, com sempre, una abraçada. Cuida't.
Salut, muntanya, sobretot molta lectura i que vagi molt bé la marató també en el teu cas, Xavi.
Salut.